Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho! Esportiu.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Piqué plega i ho ha anunciat en un vídeo emotiu amb un final de traca. Tornaré, mirant a la llotja. El vídeo ho té tot, emoció, record, amor i, sobretot, barcelonisme, molt barcelonisme. Enorme passat, poc present i un gran futur. I com les grans sèries, aquesta temporada deixa el final tan obert que estem expectants per saber com i, sobretot, quan s'estrenarà la pròxima temporada. Gerard Piqué plega, i plega perquè des de setembre tot ha estat poc suportable. Per ell, pels seus pares, pels seus avis, pels seus tiets, pels seus cosins i pels seus fills. Venia el Gerard la temporada passada de jugar a partits lesionats, com per exemple a Getafe, que Xavi li va demanar que per la importància del partit jugués a l'11 titular. És cert també que Xavi li va dir que en principi no comptava amb ell a final de la temporada passada, tan cert com que Gerard Piqué li va respondre que lluitaria per demostrar-li que s'equivocava i que es guanyaria un lloc. I no ha estat així fins al punt d'una humiliació que va arribar al partit a València quan fins i tot els tècnics van preferir, davant la lesió de Kessié, apostar per Marcos Alonso de central. Allà, després, amb les botes descordades, amb el Busquets desfent nusos, es va accentuar el final. Gerard Piqué, durant tot aquest temps, no ha parlat. No ha parlat de res, ni de la seva separació, ni del Barça, ni de Shakira. Ho hem fet tots per ell, sense tenir-ne ni idea. En tres mesos s'ha convertit en un dolent de la pel·lícula, que fins i que no sapiguem tots els detalls, no ho hauríem d'haver dit, perquè a la vida tot té matisos, i alguns segurament sorprendran. I potser just a l'inrevés de com s'ha explicat, sobretot pel que fa referència a la seva vida personal. Gerard Piqué plega, feia temps que ho tenia clar, i va organitzar amb la seva empresa Cosmos una costellada final. Un final únic, un final èpic. En silenci, quan no sap estar callat. Al Camp Nou, de nit, i sense que ningú sapigués res ni del vídeo, ni de l'adeu, ni de la data. Ni la porta de qui li van doldre que l'assenyalés a l'última assemblea de compromissaris. Culer i catalanista, ple de valors d'allò que anomenem més que un club, per exemple, les llàgrimes de l'1 d'octubre, la seva aposta contundent pel dret a decidir o la seva presència amb els fills a la Via Catalana, Gerard Piqué plega i no mereix un final com aquest, com Messi tampoc el mereixia. Mai, històricament, ha sabut el Barça jubilar els seus ídols. El Barça no ha fet com en Michael Jordan o com en Roger Federer. Messi se'n va anar quan estaven de vacances i Gerard Piqué ho farà contra l'Almeria a mitja temporada. I marxa de moment callant perquè Piqué ja fa mesos que no parla i amb el seu sorollós silenci ja intuïem que alguna cosa tramava. Tornaré, tornarà, Piqué canviarà els xiulets de moment demà, de fa una setmana, per una ovació de gala al Camp Nou. Perquè ell és el Barça i el Barça ha estat ell. Amb defectes i exageracions i amb moltes provocacions, Gerard no ha volgut escalfar la banqueta perquè vés a saber si el que vol serà escalfar la llotja. Seria un bon president? Es preguntaran molt. Com a mínim, seria el de més consens. I això, en aquest revenit club, ja seria un gran triomf. Gerard Piqué plega i demà li direm fins aviat. Són les 8:03 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és divendres. Per fi, divendres 4 de novembre del 2022.
I molta precaució avui amb el vent fort que bufarà a tot el país, amb nevades al Pirineu i amb més sol a la resta. I abrigueu-vos, que fa més fred.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, se circula amb 7 quilòmetres de congestió al tram de l'AP7 entre Barberà del Vallès i Sant Cugat en sentit nord i també a la ronda litoral des del Nus del Besòs fins passada la Ciutadella cap al Llobregat.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. El món de l'esport continua païnt l'anunci sorprenent i a contrapeu de la retirada de Gerard Piqué, que ahir a quarts de set en punt de la tarda i per sorpresa va deixar tothom esmaperdut comunicant a través d'un vídeo molt emotiu que demà jugarà el seu últim partit com a futbolista al Camp Nou. Serà a les 9 de la nit contra l'Almeria i en directe, evidentment, aquí a RAC1. Gerard Piqué deixa el Barça i de retruc també el futbol professional. Marxa una de les grans llegendes de la història del club i també de la selecció espanyola, i va marxar amb aquest vídeo.
Des de molt petit jo no volia ser futbolista, volia ser jugador al Barça. Ara fa 25 anys que vaig entrar al Barça. Vaig marxar i vaig tornar. El futbol m'ho ha donat tot. El Barça m'ho ha donat tot. Vosaltres, culers, m'ho heu donat tot. I ara que els somnis d'aquell nen ja s'han complert, vull dir-vos que he decidit que és el moment de tancar aquest cicle. Sempre he dit que després del Barça no hi hauria cap altre equip. I així serà. Aquest dissabte serà el meu últim partit al Camp Nou. Passaré a ser un culer més i transmetré l'amor pel Barça als meus fills, tal com la meva família ho va fer amb mi. I ja em coneixeu. Tard o d'hora, tornaré.
I aquest tornaré ho feia mirant a la llotja. Gerard Piqué penja les botes amb 35 anys com un dels millors centrals de la història, sense sent un dels estàndards del millor Barça que hi ha hagut mai i un dels millors equips de la història del futbol i també de la selecció espanyola en qui va guanyar el Mundial i l'Eurocopa. Val a dir que en el vídeo, quan anuncia la retirada, el central deixa la porta oberta, almenys amb la mirada, a tornar a la llotja. Sí que diu que tornaré, per tant vol dir que efectivament hi haurà un dia que ell decidirà tornar al club, no se sap de què, però ho fa mirant, com dèiem, a la llotja, i malgrat no especifica que té pensat, és públic i notori que, tot i que després ho matisava, un dels seus grans desitjos és presidir el Barça. Ell mateix ho va admetre al programa Fora de Sèrie de TV3 l'any 2016.
Tu vols ser president del Barça, de debò?
Sí, jo quan dic les coses normalment són veritat. Ja que vacilo, però ja se'n veu quan dic les coses...
Val, si tu vols ser president del Barça?
Sí, crec que és el pas que m'agradaria fer una vegada em retiri, perquè el d'entrenador no em veig, és un paper que no em veig, no crec que el disfrutaria tant, i en canvi el de president em veig que crec que ho podria fer molt bé perquè el club al final és el que m'apassiona.
Gerard Piqué va arribar al Barça ara fa 25 anys a les categories inferiors i des de llavors s'ha convertit en una de les grans icones del club blaugrana amb un parèntesi de 4 temporades a Manchester i a Saragossa. Més tard, l'estiu del 2008, Pep Guardiola el va fer retornar al Camp Nou i a partir d'aquí la resta és història. Piqué forma amb Carles Puyol una de les millors parelles de centrals de la història i a poc a poc ho va guanyant absolutament tot, encapçalant un dels millors equips de tots els temps, acompanyat de Leo Messi, de Xavi, d'Iniesta o de Sergio Busquets. Piqué és el cinquè jugador que més cops ha vestit la samarreta al Barça, per darrere d'aquests 4, amb 615 partits, i en tot aquest temps ha guanyat 30 títols, 33 Champions, més una quarta amb el Manchester United, 8 Lligues, més una Premier League, 7 Copes del Rei i una Copa Anglesa, 3 Mundials de Club, 3 Supercopes d'Europa i 6 Supercopes d'Espanya, al marge d'altres títols i guardons individuals. És veritat que des d'aquest estiu ha perdut molt de protagonisme i que això ha precipitat la seva sortida. De fet, en una entrevista amb el Jordi Quixano al País, ara fa un any ja va avisar que no esperaria a ser suplent per retirar-se, que només continuaria jugant sempre que se sentís útil. I així ha estat. Una vegada dit tot això, Gerard Piqué penja les botes deixant moments inoblidables, com aquell sisè gol de l'històric 2-6 del Barça al Bernabéu el 2 de maig del 2009, una golejada que va marcar el preludi de l'hegemonia del Barça de Pep Guardiola.
Piqué, la pilota morta a l'interior de la petita, aixeca Piqué, gol!
I un any més tard, el 29 de novembre del 2010, el Barça va tornar a golejar el Madrid en aquell 5-0 al Camp Nou, quan els blancs els dirigia Mourinho. Jeffren va marcar el cinquè gol i Piqué ho va celebrar fent la famosa maneta amb els 5 dits ben oberts en una de les imatges més icòniques de la història recent del Barça.
La centrada d'avui en Perini està la rematada. Gol de Jeffren! Gol de Jeffren!
A partir d'ara què? Doncs tot apunta que Gerard Piqué donarà explicacions en una roda de premsa. Alguns diuen que conjunta amb Joan Laporta, no hi ha data, no sabem res, i que el central perdonarà els diners del contracte que encara tenia vigent. Es va firmar contracte amb un any i mig més. De fet, Joan Laporta ja ha dit que Piqué és conscient de la situació econòmica que viu el club i que li han deixat carta blanca per anunciar la seva retirada, tenint en compte la dimensió futbolística del personatge, tal com apuntava el president del Barça ahir a Barça TV.
Havíem fet reflexions conjuntes per tal de valorar aquesta possibilitat. El que passa que per ser qui és, doncs vam decidir que deixàvem en mans del Gerard Piqué la decisió final. Sempre serà una referència del barcelonisme a l'acord de resolució, que ara doncs està en procés de concretar-se, però he de dir doncs que hi ha una gran disposició per part del jugador d'ajudar el club. El Gerard entén perfectament la situació del club respecte del fair play, respecte de la massa salarial esportiva, i la veritat és que hi ha una gran disposició per part del jugador d'ajudar el club.
Pel que sabem, a RAC1 el vídeo va agafar tothom del vestidor contrapeu. De fet, les escenes del Camp Nou es van gravar abans d'ahir a la nit, després del sopar que va convocar Xavi en tota la plantilla a Can Ferran, a Sant Quirze. Allà ell no va comunicar res als companys, molts d'ells s'assabenten un cop el vídeo està penjat. També és veritat que Xavi, per posar un exemple, sabia que Piqué estava meditant la decisió de plegar, però tampoc sabia a quarts de set si ho faria un oficial. Sigui com sigui, el club ja estudia fitxar un altre central al mercat d'hivern, aprofitant la massa salarial que alliberarà amb la sortida de Piqué. La retirada del central blaugrana no és només la veu d'un gran esportista, sinó la d'un personatge absolutament polifacètic, extrovertit, amb inquietuds empresarials que l'han portat a fundar diverses companyies i que ha fet, per exemple, que Rakuten fos el patrocinador del Barça durant un grapat d'anys, entre d'altres històries. A més, som davant d'un futbolista que mai s'ha mossegat la llengua a l'hora de parlar sobre Catalunya, sobre el dret a decidir, i que, evidentment, és un barcelonista de bressol. Ara fa 6 anys, com dèiem abans, Gerard Piqué va fer una exhibició al Fora de Sèrie de TV3. Allà va tocar tots els pals, i avui hem resumit aquella entrevista amb 4 minuts per la importància del que deia, repetim, fa 6 anys.
I ara amb els anys et dones compte també que, hosti, quan arribes aquí amb 21 anys tenies el pull al costat que t'ho solventava tot. T'ho agafaves i vivies la vida, tal, arribaves aquí, ho feies bé i si feies algun error arribava l'altre per darrere i t'ho arreglava. Ara ha arribat un punt amb 29 anys que et sents una mica que darrere has de manar tu pels anys que portes aquí, per l'experiència que tens... I, hosti, tens una responsabilitat molt més gran que quan tenia 21 anys. La gent, quan diu, hosti, quan han sigut els millors anys de la teva carrera? Són ara. Aquests 2 últims anys, aquesta temporada que portem, sento que és el Gerard més complet que hi ha hagut durant tots els anys. Hi va haver una època, la veritat, fa un període de 3 anys, que ho hagués deixat tot. Però ara en tinc moltes ganes. Ara no sé per què m'ha tornat a agafar les ganes de jugar a futbol. Molt, però només molt. Exagerat. Molt més que quan tenia 21 anys.
Què dius?
Sí. No sé, no em diguis per què. Suposo que al final vas trobant reptes. Al final tot depèn de la motivació que tinguis per les coses en tota la vida.
I ara la tens.
Si no tens motivació, deixa-ho córrer. I ara en tinc molt.
Quan es retiri i ho veiem en perspectiva, encara ho veurem, que ha sigut tan sumament únic, és a dir, tan diferencial. Jo sempre dic que el Leo, el dia que se'n vagi d'aquí, que en Barça, serà com... Jo no ho he viscut personalment, però em puc arribar a imaginar quan el teu pare es mor i tu tens que volar sol, però hem de volar sense ell. I això costarà. És com, hosti, el Barça guanyarà sempre? No guanyarà sempre. No hi ha cap equip a la història de cap esport que hagi guanyat sempre. I un dia que deixarem de guanyar una altra vegada. Què passarà? Doncs que haurem d'intentar aguantar per tornar a agafar una altra època guanyadora. Si el Leo el dia que marxi, doncs serà un impacte. Però un dia marxarà. És que sembla que no, perquè parlem, hòstia, tenim el Leo i tenim tants anys i tants anys que ens ha rendit. I ara un dia, no sabem quan, que o retirarà o marxarà. I aquell dia semblarà que ens quedarem despullats. I haurem de tornar a construir i a créixer algo per tornar a ser grans. No veig cap problema en que hi hagi unes estelades. I la UEFA, que en aquest cas ha sigut la federació que ha fet que no hi siguin a l'estadi, doncs crec que s'ha equivocat. Jo em mullo quan crec en les coses i crec que faig bé anant-hi. És a dir, ja ho sé que m'he... Moltes vegades, doncs, això ha fet que quan vagi a jugar amb Espanya, doncs, hagi tingut la rebuda que he tingut. Però és que crec que ho havia de fer. I quan sento que una cosa l'he de fer, la faig. I moltes vegades no penso ni en la repercussió que tindrà, però és algo que jo sento que havia de fer. Clar, em vaig posicionar al dret a decidir i ho segueixo pensant fermament. És a dir, en un país, Espanya, que diuen que és democràtic, el dret a decidir crec que és el més democràtic que hi ha.
El problema és declarar-te, si ho fossis, que no ho sé, independentista? Això és un problema per un esportista d'èlit?
Suposo que sí. Tal com està ara plantejat, sí, seria un problema.
Per tant, tu no em diràs si ho ets, perquè si ho ets o perquè ho ets, no és perquè ho ets, et diran el que...
És que no... Un esportista, diuen, la política no es pot relacionar amb l'esport, la política ha estat sempre lligada amb l'esport. O sigui, això és una mentida com un temple. Que després, òbviament, si et mulles per un costat o per l'altre, sortiràs escaldat, no en tinguis cap dubte. Jo no m'he mullat i he sortit escaldat. Imagina't si mullo. Ara mateix, la relació és boníssima. O sigui, ara mateix,
amb Sergio Ramos, per
dia
exemple,
abans de partit, tenim l'acostum de les 12 de la nit reunir-nos tots a l'habitació del capità.
Tot l'equip?
Estem 12-15 jugadors, alguns estan tractant-se, dia abans de partit. I bé, tenim xerrada i parlem de qualsevol cosa. Has visto esto, has visto lo otro, hòstia, este...
Sergio Ramos també, per exemple?
Sí, sí, Sergio Ramos. Sergio Ramos, bueno, quan no hi ha l'Iker, és el capità. És a l'habitació del Sergio Ramos. I anem als jugadors del Barça i la comentem...
Sí, la teva relació amb els jugadors del Madrid, amb Sergio Ramos, per exemple, és esplèndida.
És bona, és molt bona. Vaig arribar al vestidor al Barça, em vaig fer dos o tres, em van fotre unes bronques, que vaig dir, ja em foto canvies.
Per exemple, què vas fer?
Res, desinflar unes rodes. No, no, inflar, ja està. Però són, res, tonteries comparat amb el que fèiem. A United arribava, no sé, ara Patrice Evra arribava un dia.
Evra.
I amb unes bambes, Nike, que feia 4 mesos que les havia demanat amb el nom dels seus fills, totes maquejades, tal, arriba, total, que se'n va a dutxar, foten una foguera i les cremen. Però a més ho gravaven i li passaven el vídeo.
Déu-n'hi-do. Gerard Piqué també passa en la història com un dels grans bromistes del futbol. Sempre ha sigut irreverent i això ha fet que ara tinguem una fonoteca insòlita de grans moments seus, començant per les picabaralles amb certs jugadors, precisament el madridista Álvaro Arbeloa, i seguint per la rivalitat que sempre ha tingut amb el Madrid i també amb l'Espanyol.
Recalcar que Arbeloa me dijo que era amigo y yo no me consideraría amigo, conocido, ¿no? Conocido, pero no amigo.
Gràcies a l'equip, gràcies a l'estaf tècnic, gràcies a la utilleria, als doctors, als fisios, a tota l'afició, a tota la directiva i a Kevin Roldán. Contigo empezó todo.
Ellos se denominan una maravillosa minoría. Pues espero que al menos llenen el campo y no sean tan minoría como el otro día que no estaban llenos.
Yo soy así. Yo vengo aquí el año pasado en semifinales de Champions, dije, quiero una final Barça-Madrid, pero en casa, viendo el Madrid-Juve, iba con una camiseta de Buffon. Viendo el partido iba con una camiseta de Buffon. Soy así. Yo quiero que el Madrid pierda siempre. Esta es la rivalidad deportiva que ha pasado toda la vida aquí en España. Entonces, no me van a cambiar. No esperen que cambie, no esperen que pida perdón, no lo voy a hacer.
Hoy más que nunca me siento orgulloso de la gente de Cataluña porque creo que se ha comportado maravillosamente como estos últimos 7 años en los cuales no ha habido ningún acto de agresión y han tenido que venir la Policía Nacional y la Guardia Civil para actuar de la forma que han actuado, ¿no?
Que era el día 1 de octubre quan va veure els cops de porra de la policia als seus conciutadans, Gerard Piqué, després del partit contra les Palmes, reaccionava plorant d'aquesta manera. Avui les reaccions de jugadors i de personalitats del món de l'esport no s'han fet esperar. Carles Puyol ja ha assegurat que s'ha estat molt injust amb ell i altres companys com Eric García, Ansu Fati, Ferran Torres o Ronald Araujo també l'han felicitat per tota la seva carrera. Fins i tot també la comunitat Sergio Ramos, que ha piulat Geri, te lo digo en andaluz, que te quiten lo bailao, crack, disfruta de la vida. Les entrades pel partit de demà estan pràcticament exaurides. L'adeu de Gerard Piqué ocupa avui totes les portades dels diaris, informa Albert Pedrol.
Santi Nolla, Mundo Deportivo, escriu que el central passa a ser una llegenda del barcelonisme i afegeix que, a diferència del Segarra, Biosca, Gallego, Miguel i Puyol, Piqué va portar un plus de tècnica exquisita que va permetre a l'equip sortir des del darrere amb una extrema elegància. El diari Esport, Lluís Mascaró, parla d'un futbolista únic, tant per la part bona com per la dolenta. Una llegenda, un mite, diu que renunciant a l'any i mig de contracte que tenia, afegeix, ha donat una lliçó de barcelonisme. A l'Esportiu, Oriol Tortajada escriu que el central ha marxat amb l'estil Piqué, poc amic dels formalismes, i que el seu tornaré és tota una declaració d'intencions. I a Madrid, el Marca, Ramiro Aldunat, explica que Piqué sentia que hi havia una campanya orquestrada contra ell per la errada contra l'Inter, o les declaracions de pesos pesants de la Junta sobre el seu sou, però avisa, ara ja no podran fer-lo servir com a parellamps si venen maldades. I l'As creu que en Piqué se'n va un dels millors, mentre Juan Jiménez el defineix com un volcà mediàtic que va incendiar, però que també va ser un pioner.
La premsa generalista també té l'adeu de Gerard Piqué com a notícia més destacada i es desfan elogis cap al central blaugrana, Anna Alfonso.
A La Vanguardia, Joan Golobart qualifica Piqué d'un dels millors defenses de la història del futbol i afegeix: m'imagino que molts entrenadors han acabat farts d'ell, però tots volien els seus serveis. El periòdico titula en portada Piqué es cansa de la porta. Albert Guasch escriu al mateix diari que negar que des del club se l'han pes seria ridícul i que la seva petita venjança ha sigut llegir el testament a l'esquena de la directiva. Al diari Ara, Antoni Bassas recorda una frase de Tito Vilanova dient que el Barça s'ordena a partir de Piqué. La seva parella en Puyol diu ja pertany a la llegenda blaugrana. Ramon Besa el bateja El País com el solista del millor equip del Barça. A El Mundo, Ricardo Colmenero s'adreça directament a Piqué. Tu no eres un futbolista, li diu. Tu eres un de nosaltres, nens que volíem jugar al Barça. Lucas Auri defensa la Razón que el personatge antipàtic no ha d'eclipsar el gran jugador. I Salvador Sostres, a l'ABC, en reparteix una de freda i una de calenta. Creu que era el millor central d'Europa, però un dels causants de la ruïna econòmica del Barça.
En qualsevol cas, sobre la retirada de Gerard Piqué i la manera com ho ha fet amb aquest vídeo a motiu d'ahir, escoltem el comentari que afirma el periodista del diari AS i col·laborador del Món RQ, Santi Jiménez.
L'11 d'abril del 2001 era dimecres sant. El Barça s'entrenava i després hi havia roda de premsa. Vaig arribar al Camp Nou i el Lu em va dir: prepara't que aquí avui se'ns va un mite. Poc després, Xemi Terès va anunciar que Pep Guardiola havia demanat sortir a parlar. 10 minuts abans de fer-ho, va trucar uns escollits per avançar el que anava a comunicar. Marxava del Barça. Òbviament, el Lu ja ho sabia, ho sap tot. També ho sabia el president Gaspar. Guardiola havia anat la nit anterior a veure'l i li va dir: això només ho sabem tu i jo, i si surt algun lloc estarà clar qui ho ha filtrat. Per si de cas, el Pep li va dir quan els diaris havien tancat edició. A aquella roda de premsa, Guardiola va estar sol, sense cap directiu a la sala. Gerard Piqué, 22 anys després, ho ha fet aprofitant la tecnologia. Marxa el jugador pel qual els xiulets del Bernabéu eren sinfonia, però que els dels seus han estat un malson. Els mites marxen sols.
I del llegat que deixa el central, escoltem, serà interessant què hi diu el periodista, periodista del Reial Madrid i autor de la lletra de l'himne del Reial Madrid i escriptor i col·laborador del Món RQ, Manuel Javois.
En las despedidas, sobre todo en las despedidas impactantes, se suele sobredimensionar al despedido. Y tras el adiós de Piqué se ha producido un interesante debate sobre quién ha sido Piqué sobre el campo. ¿El mejor del Barça? ¿El mejor de la historia? ¿El mejor de dónde? Yo creo que el mayor elogio que se le puede hacer a un jugador como él es no opinar de forma subjetiva, según la percepción de cada uno, ni hacer esa cosa tan fría de recitar los títulos. Basta ser objetivo e imparcial. Piqué fue el central titular del mejor Barça de la historia y el central titular de la mejor selección española de la historia, y ganó todos los títulos posibles con los dos equipos. Se hizo acreedor de algo también valioso, si la categoría como futbolista se demuestra en el campo y la categoría como icono de tu afición se demuestra en el campo más hostil y odiado, no cabe duda que nosotros, los madridistas, supimos como nadie darle a Piqué su dimensión. A pocos se les odiaba más, a pocos se les silbaba más. Ese título también cuenta y no es un título menor. En el fútbol se pita a quien se teme.
Sí, senyor. Gràcies, Manuel. I encara una última veu, la del sortdirector del Tu diràs de RAC1, Roger Saperes.
Se'n va, o millor dit ho deixa. 15 anys liquidats en 2 minuts deliciosos. 2 minuts de vídeo per recuperar el pols i el discurs perduts aquesta temporada. Perquè a Piqué no el fan fora. Piqué se'n va. O millor dit, se'n van molts Piqués. Se'n va el Piqué jugador, un dels centrals del millor Barça de la història. Se'n va Piquenbauer. Se'n va el Piqué desacomplexat, el que mostrava la maneta el dia del 5-0 al Camp Nou i el que s'estirava la samarreta en el 2-6 al Bernabéu. Se'n va també el portaveu quan el club no n'hi havia, el que volia que els jugadors de l'Inter odiessin la seva professió durant 90 minuts o el que demanava que el Camp Nou embogís per remuntar un partit. Se'n va el Piqué activista, el que plorava parlant de l'1 d'octubre i defensava el dret a decidir dels catalans. Se'n va el Piqué dels negocis, el que seguia fins a altes hores els partits de la Davis o el que va portar la Supercopa a l'Aràbia Saudita amb Rubi. Se'n va també el Piqué de les xarxes, el del Periscope i el del Seque d'Instagram. Se'n va el Piqué esportista més enllà del futbol, el que arribava amb bici elèctrica al Camp Nou a tota castanya i sense casc. Marxen tots aquests Piqués per alegria d'uns i desolació dels altres. Piqué, l'eterna contradicció. Només un té pensat tornar, el Piqué president, i no el de l'Andorra.
Gràcies, Roger Saperes. Avui la retirada de Gerard Piqué serà protagonista també al Món RQ en una tertúlia especial d'aquí a poc més de mitja hora, a les 9, amb Ernest Folk, Jordi Bosch, Glòria Serra, Fermí Puig, Joan Maria Pou i Joan Jupallàs. Tots ells parlaran d'ahir, Santi Segurola, tots ells parlaran de l'adeu de Gerard Piqué, que va agafar contrapeu ahir al món de l'esport. Són les 8 i 24 minuts. Avui, més enllà d'aquesta adeu de Gerard Piqué, hem de continuar pendent del temps i, sobretot, del vent.
Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Hola, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Protecció Civil ja ha decidit activar l'alerta al pla Vencat per la previsió de fortes ventades durant tot el dia d'avui a tot Catalunya.
Sí, de fet, aquest vent ja ha superat els 70 km per hora en llocs com Portbou, Montblanc, també l'Hospitalet de l'Infant o la Riba, on han arribat els 79 km per hora, i es mantindrà durant tot el dia a tot el país, no només als llocs on és habitual, sinó també a la resta. Cops que poden superar els 70 km per hora o fins i tot els 90 cap al Pirineu i també les Terres de l'Ebre. Per tot plegat, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per ventades de perill moderat i també alt. Les afectacions més importants s'esperen al voltant del Barcelonès, l'Alt Penedès, el Garraf i també les comarques de Tarragona, i també hi haurà mala mar cap a la Costa Brava. Per tant, molta precaució avui amb aquestes ventades. Retireu tot allò que pugui caure de balcons, de finestres, de façanes, i també molta precaució, o potser millor no agafar avui la bicicleta, la moto o també el patinet. Per una altra banda, s'esperen nevades al Pirineu amb una cota de neu al voltant dels 1.500 metres, fins i tot per sobre dels 2.000. Es poden acumular fins a 20 centímetres de neu i molta precaució amb el fenomen del torb, que combina aquest vent amb aquesta neu i l'aixeca i fa reduir clarament la visibilitat. Per tant, avui no és un bon dia per anar d'excursió al Pirineu. I fora d'aquesta zona serà un dia de sol, a tot estir amb alguna gota ara al matí en punts de les comarques de Girona. I el cap de setmana anirà pujant la temperatura, però tot i això continuarà aquest ambient de tardor que tindrem durant tot el dia d'avui. De fet, les temperatures han baixat molt i ara mateix fa fred, toca abrigar-se i tocarà també abrigar-se el cap de setmana. Diumenge al migdia potser amb una mica més de suavitat.
Per cert, deixa'm dir una cosa abans, i ho tancarem després, Dani, el tema del temps, perquè és que, sabeu, avui és un nou matí complicat als aeroports. D'una banda, ho acabem de saber, l'Agència Europea de Control Aeri acaba d'informar i d'advertir que restringeix part dels vols per sobre de la península Ibèrica pel pas d'un coet xinès. Això sembla una broma. O sigui, a mi em diuen això i diuen, per què m'està dient aquest boig ara? Resulta que, ho explicàvem a la lectura de la premsa en diagonal, que l'Agència Europea de Control Aeri el que no sabíem és que advertiria sobre el que estem explicant, que restringeix part dels vols per sobre de la península Ibèrica pel pas d'un coet de la Xina que ha entrat a l'atmosfera i que és previst que caigui a l'oceà Índic.
Sí.
Però que abans de caure a l'oceà Índic sobrevolarà a casa nostra. Llavors, clar, de moment no sabem l'abast de l'afectació, però hi pot haver retards, desviament de rutes de qualsevol companyia a partir de les 9 del matí. Déu-n'hi-do, la gent que ha de volar avui. Digues,
sí,
Mònica,
clar, aquest coet va perdent altitud a mesura que va baixant i aleshores el que va fent és va fent voltes, té tota una trajectòria, com si diguéssim, que han pronosticat que és la que seguirà, i precisament creua la península d'oest cap a est, i això doncs pot fer que hi hagi aquestes afectacions que comentàvem. En principi ha de caure, segons els càlculs fets, a l'oceà Índic cap a 2:15 del migdia, tot i que hi ha un marge d'error d'unes 4 hores abans o després. Per tant, de moment anirem seguint a veure on acaba caient i a quina hora aquest coet.
Pensa tot això, Mònica, que és un divendres de vaga dels treballadors de cabina de Vueling. La companyia ja ha cancel·lat una trentena de vols des del Prat, però assegura que ha recol·locat més del 90% dels afectats per les cancel·lacions. Ara bé, diversos usuaris ja han denunciat avui a RAC1 que no han rebut cap missatge i que Vueling els està dient ara que els van guardar plaça en un vol d'ahir quan havien de volar avui. Tot plegat, diuen, sense que els hagi dit absolutament res i que, per tant, han perdut el vol, una situació que genera a aquesta hora molta indignació de desenes de persones que, evidentment, s'han atensat fins a l'aeroport del Prat. Anem cap allà, cap a l'aeroport del Prat. Allà hi tenim en Josep Ferrer. Josep.
A mesura que avança el matí augmenten els problemes pels afectats per les cancel·lacions de Vueling, tot i que la companyia assegura que ha recol·locat el 92% dels afectats, molts s'han desplaçat a l'aeroport per viatjar i s'han trobat amb la sorpresa que els havien canviat el vol per viatjar ahir sense que hagin rebut cap avís.
La reserva estava feta per avui dia 4 i ara surt com si haguessin d'haver volat ahir el dia 3.
I no us han avisat, no? No, cap correu, res, ni cap trucada, ni res.
De res.
No sé, és per la cosa més estrany que hi ha, no? El fet aquest de dir això, no? Vull dir, no, hòstia, si ets a volar avui a les 9, donem un vol posterior a aquesta hora, no? No anterior i menys sense avisar.
En els taulers de reclamació de Vueling, que hi ha al final de la zona de sortides de la T1, hi ha hagut un moment d'atenció quan un grup de viatgers que havien d'anar a Màlaga no volien deixar passar altres afectats fins que no se'ls donés una solució. Ha hagut d'intervenir el Servei de Seguretat Privada de l'aeroport. Finalment seran traslladats a un hotel i viatjaran demà. Alguns clients de Vueling s'han queixat que l'aplicació no funciona i que no poden contactar amb ningú.
Se'ns va allargar l'hora del sopar, que poc que hem dormit.
Sí, però quin mal de cap aquest matí.
Doncs el dolor ni aigua.
Ibudoli, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Avui, però, també volem parlar de conducció. I atenció a aquesta dada, més de 86.000 persones, 86.000, a Catalunya, condueixen amb una visió molt més dolenta del que exigeix la llei. De fet, un de cada tres conductors evita conduir de nit perquè no s'hi veu bé. Ho diu l'estudi que porta per nom l'estat de la salut visual dels conductors, que ha fet una associació que es diu Visió i Vida amb el suport del Servei Català de Trànsit. Una de les conclusions és que la mala salut visual està relacionada de manera directa amb els accidents. Mar Poyato.
Les persones que tenen pitjor agudesa visual tenen tres vegades més accidents que la resta. Els conductors professionals són més conscients que cal tenir una bona salut visual per poder portar un vehicle. Però entre els conductors no professionals encara hi continua havent molts casos de persones que no arriben als mínims requerits i es posen al volant sense veure-s'hi bé. Segons la coordinadora de l'estudi de Visió i Vida, Elisenda Ibáñez, la situació ha millorat a tot l'estat, però molt poc.
Mala visió s'associa con siniestralidad. También lo que sería la muestra de agudezas visuales de por debajo de 0,5, en 2017 teníamos 600.000 conductores, ¿vale? Que representaba un 2,4%. Y actualmente tenemos un 2,04 que representa 558.900 conductores. Vemos que mejora ligeramente la salud visual, pero por ahí se nos quedan los datos.
Curiosament, les persones de més de 65 anys tenen més problemes a la vista i, en canvi, tenen menys accidents. Al conjunt de l'estat hi ha 1,5 milió de conductors que no arriben al 0,8% d'agudesa visual requerit per la llei.
El 61% dels comerços asseguren que han venut menys aquest octubre, han emès menys tiquets, tot i que han fet més caixa per l'augment de preus. Ho diu l'enquesta de l'associació Comertia, que agrupa 4.000 establiments i que també apunta que un de cada 10 comerços té previst reduir plantilla les properes setmanes. L'entitat admet que el consum s'està contenint i confia en això, sent el Black Friday, el 25 de novembre, per animar les vendes. Montse Martí.
El sector de la moda és qui té més ganes de Black Friday perquè és el sector que ha venut menys l'últim mes. Amb les altes temperatures no ha pogut vendre la roba de temporada d'hivern. En aquest sector s'esperen grans descomptes. Més de la meitat dels comerços esperen una campanya de Black Friday bona o similar a la de l'any passat, però tot i que el Black Friday s'ha escampat ràpidament a Catalunya, hi ha un 32% de comerços que es resisteixen a fer descomptes el 25 de novembre. El president de Comertia, David Sánchez, n'ha parlat a RAC1.
Quan veiem que el percentatge hi ha un 30% que manifesta que no ho farà, tenim que tenir en compte que també tenim restauració i altres sectors, oci, cinema. Però el que és moda o el que seria, per exemple, doncs, electrònica, gran part sí que farà Black Friday, doncs el consumidor ho demana. I en aquest sentit creiem que serà una campanya potent com està sent els últims anys.
L'associació creu que aquest Nadal els preus no pujaran tant com altres campanyes perquè ja estan prou disparats.
Fundació Arrels alerta que si la situació econòmica no millora no podran atendre noves persones sense llar. Segons l'entitat, cada cop hi ha més ciutadans que demanen ajuda perquè no tenen on viure i amb el context econòmic actual la previsió és que les xifres augmentin. Entre el gener i l'octubre d'aquest any, Arrels ha atès 2.144 persones sense llar, una xifra que ja supera la de tot l'any passat, Mar.
La situació és preocupant. Des de la Fundació Arrels diuen que estan desbordats i que per primera vegada en molts anys estan valorant no atendre noves persones que demanin ajuda. Expliquen que amb la pujada del preu dels subministraments, les despeses s'han duplicat als centres d'acollida, als pisos i la resta d'allotjaments que té l'entitat. Des del 2008, el primer any en què es va iniciar el recompte, les persones que dormen al carrer Barcelona han augmentat un 87%. Al juny s'hi van comptar més de 1.200. Per aquest motiu, Arrels demana ajuda als ciutadans perquè qui pugui doni un cop de mà per poder atendre el major nombre possible de persones sense llar, i més ara, que ara arriba el fred.
8:33, la Junta Electoral diu a Carles Puigdemont que haurà de passar per Madrid si vol continuar sent eurodiputat. És la resposta que ha enviat a Brussel·les per aclarir al Parlament Europeu la situació de qui va ser president de la Generalitat i els altres eurodiputats independentistes que no van prometre el càrrec de manera presencial. A Madrid, Puigdemont acusa l'organisme de trumpista i d'haver-se acarnissat contra ell en comptes de respondre exactament la petició de l'Eurocambra, que és la relació de diputats electes a les eleccions europees de l'any 2019. Des de Madrid, té més dades Arnau Mañé.
A part de Puigdemont, estan en la mateixa situació Toni Comín, Clara Ponsatí i Jordi Soler, aquest últim d'Esquerra Republicana. La Junta Electoral deixa clar que si volen continuar sent eurodiputats han de passar pel Congrés, recollir l'acte i prometre la Constitució, un tràmit, diuen, imprescindible per poder-lo reconèixer a l'Eurocambra. cambra. Ara, per tant, la pilota està sobre la taulada del Parlament Europeu, que haurà de decidir què fa amb els quatre. La GEC creu que s'han de deixar vacants els seus escons com a mínim fins que no acatin la legislació espanyola i, de retruc, tots els drets i privilegis que se'n deriven, és a dir, la immunitat que haurien de tenir tots els eurodiputats. La decisió de la Junta Electoral es va prendre per unanimitat dels magistrats, que també van retreure a Brussel·les que reconegués a Puigdemont i companyia com a eurodiputats, sense escoltar, diuen, el seu criteri.
Mentrestant, a Madrid, el govern d'Espanya i el PP s'enroquen encara més amb la renovació del Consell General del Poder Judicial amb acusacions encreuades. La Moncloa avisa Núñez Feijóo que no es pot inventar excuses cada dia, això després que els populars hagin dit que no tenen res a parlar amb Pedro Sánchez si acorda rebaixar el delicte de sedició amb Esquerra. Ara, el líder del PP va més enllà i l'acusa de voler fer indults a l'independentisme per la porta del darrere. També des de Madrid, Jordi Armenteres.
Si el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, no vol revelar res de les negociacions per rebaixar la sedició, ho focalitza en Feijóo i ahir li deia que pari de buscar excuses de mal pagador.
I esta és una excusa més, i en concreto la 21, des de l'any 2020, però habrá muchas más, y yo en ese tema de las excusas del Partido Popular, la que toca ahora, la que tocará dentro de un mes, la que tocaba hace un mes, pues no me molesto ni comentarlas porque se comentan por sí mismas.
Feijóo de fugir a les acusacions del govern espanyol per rebentar les negociacions pel CGPJ i ho focalitza tot en el Codi Penal.
Es simplemente hacer un traje a medida para un político y desvestir a la gente que se queda perpleja de que una persona por ser político tenga más facilidades para delinquir.
I tot això enmig de rumors sobre una possible prescripció del delicte de sedició als 5 anys, que no confirma ni el PSOE ni Esquerra. Fons d'Esquerra sí que expliquen a RAC1 que s'està parlant, però de moment sense cap document escrit.
Tornant a Madrid, per cert, els vocals progressistes del Consell General del Poder Judicial sembla que ja han triat el magistrat que enviaran al Tribunal Constitucional. És José Manuel Vendrés, que treballa des de fa gairebé 20 anys a la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem. És aragonès, però se'l considera algú molt ben connectat amb la realitat catalana perquè havia estat jutge de l'Audiència de Barcelona. El Mundo explica avui que en la seva etapa a Catalunya va teixir bones relacions, sobretot amb el PSC. Els vocals progressistes, doncs, ja saben qui enviaran al Constitucional, però els seus companys conservadors encara no han decidit qui. Un dels que sonen amb més força és Pablo Llarena, el jutge instructor del procés, però ell de moment fa el ronso. Recordem que el Constitucional té 4 magistrats amb el mandat caducat que cal substituir. 2 els tria el Consell General del Poder Judicial i els altres 2 el govern d'Espanya. El Parlament ja investiga si Francesc de Dalmases va vulnerar el codi de conducta de la Cambra Catalana. Ho fa arran de l'episodi del fax de TV3 en què el diputat va intimidar la subdirectora del programa, Mònica Hernández, de la Comissió de l'Estatut. El diputat ha donat l'okay a investigar el cas i esperen tenir-ho tot enllestit d'aquí a 10 dies. Tot apunta que el Parlament sancionarà Dalmases amb una multa. Això mentre el diputat continua de baixa i ho estarà al voltant d'un mes. Adrià Santasusagna.
La majoria de partits veuen clarament que Dalmases es va saltar el codi de conducta que reclama una actitud exemplar i respectuosa dels diputats en tot moment. Per això la Comissió de l'Estatut del Diputat, per unanimitat, ha decidit obrir una investigació. Dalmases podrà compareixer si vol, però tot apunta que no ho farà. De fet, el diputat ja ha enviat una carta a la comissió explicant la seva versió dels fets, que és la que ha anat donant fins ara. En uns 10 dies, la comissió conclourà si s'ha vulnerat o no el codi de conducta i serà la mesa qui decidirà si se'l sanciona o no. El president de la comissió i membre de Junts, Jaume Alonso Cuevillas, assegura que té molts dubtes sobre si el Parlament pot multar un diputat, ho deia TV3.
Tinc la sensació que aquest codi de conducta de 2016 es deuria fer el seu moment perquè políticament interessava donar aquesta imatge de transparència i de rigor, però que ningú se'l va mirar seriosament perquè des del punt de vista jurídic és un nyap.
La sanció pot anar dels 600 als 12.000 euros, però es descarta la retirada de l'acte de diputat. Per cert, que Dalmases continua de baixa. De fet, té risc d'infart després de l'episodi d'ansietat que va patir fa uns dies i estarà de baixa com a mínim un mes.
I avui Vox mirarà de reull Macarena Olona, que presenta a Madrid el seu nou projecte polític. I diem polític perquè tindrà una intencionalitat política, ja que pretén combatre la ideologia de gènere. Ara bé, el que més preocupa al partit de l'ultradreta és si aquesta plataforma de Macarena Olona tindrà la voluntat de convertir-se en una agrupació política que pugui competir pel mateix espai electoral que ara ocupa Vox. Interessant això perquè el Congrés ha donat llum verda a la nova llei de l'esport. La normativa nova prohibeix que les federacions puguin contractar l'organització de competicions oficials amb empreses d'esportistes que hi competeixen. Això és el que va passar l'any passat, per exemple, amb la Supercopa disputada a l'Aràbia Saudita i una de les empreses que té Gerard Piqué. Més enllà d'això, la nova llei de l'esport ha dinamitat les relacions entre Junts per Catalunya i el PNB, aliats històrics en èpoques pretèrites. Els nacionalistes bascos han negociat amb el PSOE que la pilota basca pugui tenir representació internacional. Junts per Catalunya demanava que fos ampliable a tots els esports i acusa el PNB de vetar a Catalunya. Tornem a Madrid, Armenteres.
Sí, la llei de l'esport el que reconeix és que esports amb arrelament social en territoris determinats puguin participar en competicions internacionals sota la seva bandera. És el cas de la pilota basca. Això sí, han de complir determinats requisits. Si la Federació Autonòmica ha format part de la Internacional abans de la creació de l'Espanyola, amb acord sempre del Consell Superior d'Esports i de la Federació Internacionals. Junts presenta una esmena que generalitzava els esports. El PNB no l'accepta perquè després tot queda en paper mullat. A l'hora de defensar-ho a l'hemicicle, la diputada de Junts, Pilar Calvo, ahir va apuntar al PNB d'aquesta manera.
Si el PNV ha vetado la enmienda de Junts y Esquerra es algo que no se puede entender. Esta enmienda pedía que esta nueva ley del deporte aprovechara una oportunidad histórica para que esta nueva ley no niegue el derecho a existir en el deporte internacional a las nacionalidades históricas. Las federaciones catalanas, vascas o gallegas seguirán sin poder ser miembros de pleno derecho de las federaciones internacionales de manera genérica y no como una excepción.
I el Partit Nacionalista Basc li diu a Junts, amb bones paraules i en un comunicat, que no saben fer política i que no tiraran al riu el que s'ha aconseguit ara per la pilota basca.
No deixem l'esport i la política perquè ahir l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, va tornar a protagonitzar una imatge molt ridícula amb una pilota. Potser ho recordeu, ja fa 2 anys, l'alcalde madrileny va donar una pilotada a la cara d'una criatura quan xutava un penal a la inauguració d'una instal·lació esportiva. Doncs bé, ahir ho va tornar a fer, aquesta vegada amb una pilota de rugbi i amb un periodista sense voler a la diana. Almeida deixa caure la pilota a terra, però el bot li juga una mala passada i li fot una ventada d'un fotògraf que té davant a pocs metres. Els Mossos d'Esquadra investigaran si una família és vulnerable abans de fer un desnonament i, en cas que ho sigui, activaran ells mateixos els serveis socials. És el que fixen els nous protocols del cos dels Mossos per evitar que les famílies es trobin de cop i volta, per exemple, sense un lloc on dormir. Ara bé, tot i aquesta activació de recursos socials, els Mossos d'Esquadra continuaran complint el que diguin les ordres judicials i, si cal, activaran les unitats d'ordre públic com han fet fins ara. Informa Benet Iñigo.
La feina preventiva a nivell social que marquen els nous protocols passen primer pels informes que agents de la Comissaria d'Informació faran per a cada desnonament. Els Mossos intervenen en aproximadament 2.000 desallotjaments cada any. Si amb les dades recollides es detecten menors o situacions de vulnerabilitat, cada comissaria tindrà una llista de recursos i contactes de la seva zona a qui podrà avisar perquè activin una resposta social. La idea és que el dia que s'executi l'ordre, la família tingui una sortida. El comissari Eduard Sallent també explica, però, que si preveu un conflicte, com passa en menys de l'1% dels casos, activaran ordre públic i que actuaran amb la proporcionalitat que marquen els protocols ja existents per actuar en altres protestes.
La brigada mòbil i l'ARRO a priori no és per fer desnonaments. Nosaltres determinem que en determinades circumstàncies té sentit que hi vagi. Si el lloc que anem a desallotjar és, per exemple, una casa fortificada a la que ens trobarem trampes a dintre, té sentit que enviem una unitat que estigui especialitzada i que tingui el coneixement i les capacitats.
En els casos d'ocupacions també contactaran amb el propietari per oferir-li les diferents opcions que té i per dissenyar nous abordatges i entendre com funciona s'ha creat una unitat central que es dedicarà a recollir dades i analitzar el fenomen de les ocupacions.
8:42 i en 2 minuts una conversa i els fòrums d'avantguàrdia molt interessant amb el cardenal de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. I atenció, perquè Donald Trump ja ha dit aquesta matinada que molt, molt, molt probablement, textual, es presentarà a les eleccions presidencials nord-americanes del 2024, d'aquí uns moments.
Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests 4 conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Vine a Vit Barcelona i al Saló de l'Ocupació. Dos salons que se celebren conjuntament per impulsar el creixement personal, l'emprenedoria i l'ocupació. Conferències, trobades, assessorament, inspiració i moltes idees innovadores per potenciar els negocis i les oportunitats professionals. T'esperem el 9 i 10 de novembre a Vit Barcelona, Saló de l'Ocupació, al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
Mira què és barat, Aldi.
Esclar, aquí tens qualitat, sempre al millor preu.
Com el detergent Sabó de Marsella de la nostra marca Esselt a només 3,69. Aprofita i consulta el fullet amb les nostres ofertes a Aldi.es. Així de fàcil, així d'Aldi.
Ens diem FIAC Assegurances. F-I-A-T-S. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes assegurança de salut MediFIAC, tens 2 mesos gratis. FIAC Assegurances. 5 lletres que donen tranquil·litat. Informa't amb el teu mediador o a FIAC.cat.
Roche Bobois dedica aquest missatge a tots aquells que somien amb el disseny. Els dies excepcionals han arribat a Roche Bobois. Cedeix a tots els teus desitjos de comoditat i disseny aprofitant preus molt atractius en totes les col·leccions de mobles, sofàs i accessoris de decoració. Els dies excepcionals de Roche Bobois són només fins al 21 de novembre. Més informació en rochebobois.com.
Un bon motiu per comprar la sirena és estalviar-te fins al 23 de novembre 4 euros en la caixa de 2 quilos de gamba austral supergran premium. Que fàcil que és menjar bé.
Així de tranquil et sents quan contractes pòlissa Fàcil. Perquè així de senzill és protegir la teva pime davant el risc d'impagament dels teus clients. Pòlissa Fàcil de Ceste és l'assegurança de crèdit amb la contractació més àgil, sense sorpreses i sense gestions. Entra a ceste.es i calcula el teu preu online. Així de senzill. Ceste. Seguros de tu éxito.
Amb Daikin t'estalvies l'hivern i t'estalvies també el gas. D'aquesta manera pots reduir fins a un 50% la factura en calefacció. Daikin t'ofereix solucions com la bomba de calor o l'aerotèrmia per tenir calefacció i aire condicionat en un mateix equip. Estalvia't en surts, estalvia't despeses i estalvia't l'hivern amb Daikin.
Has d'activar palanques per arribar a final de mes? Tranquil. Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros i et regalem revisions i manteniment il·limitats durant un any. Verti. Estalvia temps i diners.
3:15 del matí. Continuem els apunts aquí al Món RAC1. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, lamenta les presses de la política per legislar sobre qüestions transcendents com poden ser la transexualitat i l'avortament.
Plantear ante una situación como esa, de 6 millones de hogares, plantear temas en el Parlamento de ideológicos, de, dices, chico, vamos a ir a los verdaderos problemas que afectan a la sociedad, y ahí es donde tendríamos que entrar todo.
Ho va dir ahir als fòrums de Vanguardia que organitza el grup Godó. El cardenal, també president de la Conferència Episcopal Espanyola, demana consens i diàleg abans d'abordar aquestes qüestions en nom de la societat. Omella també va parlar d'altres temes controvertits a l'Església, com l'homosexualitat. Admet la possibilitat que apareguin dubtes sobre la sexualitat, però assegura que la identitat de gènere es pot educar. Ho va seguir en Marc Segués.
Per l'arcabisbe de Barcelona, dubtar sobre si t'agraden els nois o les noies és normal durant l'adolescència i assegura que ell ho va viure en primera persona.
Però jo soy... No me gustan más los chicos o las chicas. Miría más con un chico. Si lo hemos pasado todos por aquí... Todos hemos... No sé tú, yo sí. Yo soy ser humano, ¿eh?
Tot i això, Omella és molt dur amb la llei trans. Defensa que els joves d'ara no són tan madurs com abans i això, sumat a la facilitat de la llei, fa que molts prenguin la decisió de fer el trànsit de gènere precipitadament i després se'n penedeixin. El cardenal també diu que sentir-se a gust amb el cos que t'ha tocat s'eduque.
El sentimiento s'educa, també. El identificarte tú con tu propio yo forma parte de la educación desde que uno nace. Te van enseñando a quererte a ti mismo, tal como eres, con tus taras y con tus virtudes.
Omella també va criticar la llei de l'eutanàsia i va defensar que tant la societat com l'Església han d'educar molt més en la sexualitat i l'amor. Políticament, el cardenal va demanar consens per renovar el Consell General del Poder Judicial i va instar els polítics catalans a abandonar la confrontació i tornar al diàleg i l'entesa.
Donald Trump, com dèiem, vol tornar a ser president dels Estats Units. Aquesta nit, en un acte a Iowa, en plena campanya per a les eleccions de mig mandat de dimarts que ve, ha dit que molt, molt, molt probablement, textual, es presentarà a les eleccions del 2024. Si bé és cert que no és la primera vegada que ho insinua, el que sí que també és veritat és que és el dia que més clau ho ha dit. Ara bé, no hem d'oblidar que té algunes espases de Dàmocles a sobre, com ara la investigació per tenir a casa seva documents classificats com a secrets, la investigació per frau oberta a Nova York i també la investigació sobre l'assalt al Capitoli, que ell mateix hauria ajudat a instigar per evitar que es proclamés Joe Biden com a guanyador de les eleccions i, per tant, com a president electe. D'altra banda, creix la tensió entre les dues Corees perquè Corea del Sud ha mobilitzat desenes d'avions de combat després de confirmar que Corea del Nord havia desplegat un nombre elevat d'aeronaus que haurien fet maniobres sospitoses a prop del seu espai aeri. Elon Musk ja ha començat a acomiadar treballadors de Twitter. El que se'n vagin al carrer rebran un missatge abans de les 9 del matí d'allà, a les 5 de la tarda hora d'aquí. L'empresa ja ha comunicat a la plantilla que farà una retallada molt important de llocs de treball, però no ha concretat quants. Segons alguns diaris, la xifra podria arribar a la meitat de tota la plantilla. Tot i que els acomiadaments es formalitzaran les pròximes hores, alguns empleats ja s'han trobat que no poden accedir al perfil del seu ordinador ni al seu correu electrònic. A principis d'any, Twitter tenia 7.500 treballadors, per tant, estaríem parlant de més de 3.000 acomiadaments. Ucraïna assegura que la seva bandera ja torna a onejar Kherson, la ciutat més important que havia conquerit l'exèrcit de Rússia. Davant l'ofensiva ucraïnesa, les tropes de Vladimir Putin han admès obertament la possibilitat d'una retirada. Tot i això, Kiev sospita que podria tractar-se d'una trampa. Per això no baixen la guàrdia. Mentrestant, Volodymyr Zelensky adverteix que l'annexió russa dels territoris ucranians anul·la qualsevol possibilitat de diàleg. En una entrevista avui al diari El País, acusa Rússia de ser una organització terrorista i reclama valentia als líders d'Europa per establir un cordó sanitari per aïllar-la. A més, el líder ucraïnès posa com a condició per asseure's a negociar la pau amb Vladimir Putin i amb el Kremlin que les seves tropes se'n tornin cap a Rússia i que Moscou reconeixi que la invasió ha estat un error. I atenció a aquest vídeo que s'ha fet viral les últimes hores i que ja ha provocat la reacció dels animalistes. Hi veu un home despullat amb una escopeta i diverses perdius mortes penjades. Una d'elles penjada dels genitals.
Hoy hicimos una cacería impresionante, lo pasado de puta madre, primo. Contigo, lo divertido. Que esto no pare, que esto siga todos los años el mismo sistema. Y cogemos y desperdicio todos los años y pasarlo bien. ¡Viva España!
El PACMA, el partit animalista, és qui ha compartit aquest curiós vídeo, diguem-ho així, i el seu president ha carregat contra el col·lectiu dels caçadors. La gestió de la tragèdia del Prestige és manifestament millorable. Ho ha reconegut el director general de la Marina Mercant, José Luis López Sors, al programa Salvados de la Sexta, que demà passat emetrà el primer dels dos programes dedicats a l'enfonsament del petrolier davant la costa gallega. López Sors, aleshores sota les ordres del govern de José María Aznar, admet que l'accident els va agafar per sorpresa i sense cap tipus de preparació.
Nadie había hecho un ejercicio de si tenemos un barco en esas condiciones, ¿qué hacemos? Pues no, hubo que hacerlo sobre la marcha. Y sobre la marcha hubo que hacer lo que se pudo hacer.
Siempre es posible hacerlo mejor, siempre. En teoría sí se podrían haber hecho cosas mejor. No sé cuáles, pero sí, seguro.
El pròxim dia 13 es compliran 20 anys que el petrolier Prestige es va enfonsar davant la costa gallega i va provocar el major desastre ecològic de la història d'Espanya. Pels dos programes especials, el programa Salvados ha aconseguit parlar per primer cop amb membres de la tripulació del vaixell que expliquen com van viure aquell desastre i les discussions amb el capità i amb els representants de la Marina Mercant d'Espanya. El bo cultural espanyol per facilitar l'accés dels joves a la cultura no ha acabat de quallar. La Vanguardia explica avui que a prop de la meitat de nois i noies que aquest 2022 feien 18 anys no l'han demanat, tot i que hi tenien dret. Aquesta bonificació de 400 euros anava adreçada a tot el jovent d'Espanya que aquest any assolien la majoria d'edat. En total, 500.000. I d'aquests, 200.000 no l'han sol·licitat. Catalunya és de les comunitats on més nois i noies s'han quedat sense el bo cultural, amb menys d'un 50%, mentre que La Rioja, Madrid i el País Basc, on un 65% dels joves l'han aconseguit, se situen a la part alta del rànquing. Per demanar-lo, calia disposar del certificat digital i les dificultats per obtenir-lo han complicat la vida als sol·licitants. Els 400 euros es poden gastar en tot de productes culturals, com ara llibres, entrades per teatre, concerts, festivals i fins i tot per comprar videojocs o subscriure's a plataformes de streaming. La Casa Museu Salvador Dalí de Portlligat s'han dut el premi Tickets del millor museu del món. És el que han decidit els votants de la plataforma de venda d'entrades a la final estatal. La Casa Museu de Dalí competia amb la Fundació Joan Miró i amb el Centre Pompidou i el Museu Carmen Thyssen, tots dos a Màlaga. És la primera vegada que el famós espai del pintor guanya aquest guardó. Els premis es trien tenint en compte l'opinió dels visitants que voten en aquesta plataforma Tickets, un portal de venda d'entrades especialitzats en turisme cultural. Per cert, que l'exposició de fotoperiodisme World Press Photos ja es pot veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el CCCB. Aquest any està centrada sobretot en les comunitats indígenes i en la seva tradició. El futbolista del Barça, Robert Lewandowski, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, i el personatge Eleven de la sèrie Stranger Things ja tenen caganer. Són algunes de les 40 figures que podran lluir els pessebres aquest Nadal. És una tradició que un any més l'empresa caganer.com, una família de Torroella de Montgrí, ha presentat les novetats d'enguany. Informa Bàrbara Julve.
El davanter del Real Madrid, Karim Benzema, la futbolista blaugrana Aitana Bonmatí, però també el Mac Gandalf del Senyor dels Anells o el ninot de Michelin, són altres personatges que estrenen caganer. Les principals novetats, però, es concentren en política. Hi ha 6 nous caganers. Aquest Nadal serà, per exemple, el primer del primer ministre ucraïnès, Volodymyr Zelensky. Caganer.com està treballant en la de Rishi Sunak, el primer ministre britànic, que tan sols fa unes setmanes va ser escollit. L'escultor Marc Alós explica que remolc de la política ha estat un any intens.
Peces que anem canviant, no? Veníem del Boris Johnson, per exemple, amb els anglesos. No ens va donar temps a fer a l'entremig aquesta primera ministra que va durar un mes, que ja vam tornar a canviar, no? I, bueno, amb això, doncs, hem d'estar molt al cas.
S'afegeix a la col·lecció l'artista Lady Gaga i el cantant britànic Harry Styles. A més del clàssic caganer amb barretina, els més venuts de la seva història continuen sent els de Barack Obama, Donald Trump, Carles Puigdemont o Leo Messi.
Els colombians Morat treuen disc. Pero estoy llamando porque muero por saber cómo estás. No sé por qué, pero pensé en los dos. Moría de ganas. Una col·lecció d'11 cançons amb el títol Si ayer fuera hoy. És el quart àlbum de Morat, que es van fer coneguts arreu del món amb el tema Como te atreves. També publica nou disc Drake. Es diu Hair Loss. Fuck a pigeonhole, I'm a night out, it's a different mode. I'm gonna have to make a paint of six on a pinky toe. Heard you with a shooting guard. L'àlbum arriba després que el juny l'artista publiqués Honestly Nevermind. Drake va anunciar el llançament del disc pel 24 d'octubre, però el va haver d'ajornar perquè el seu productor va donar positiu per coronavirus. A banda, qui té tema nou és Quevedo. Termine tocándote el punto que... Jason Derulo, que treu Never Let You Go. John Legend i Sebastián Yatra, que publiquen Nervous Remix. I a més, Pink torna amb aquest Never Gonna Not Dance Again. O Serena Gómez, de My Mind and Me. I en català, la Pegatina, que presenta un cop de sort. Deixa que pari, sense que pari el món. Deixa que pensi, sense avançar-m'ho molt. Deixa que tingui només un cop de sort. I anem amb la cançó que representarà Televisió Espanyola a l'Eurovisió Júnior. És aquesta que es diu Senyorita, i la cantarà Carlos Ige, és un nen valencià, 12 anys, que va quedar finalista de Voz Kids. Es diu Senyorita, la cançó. El tema que el presentaran aquest matí en roda de premsa vol seduir el públic europeu en ritmes urbans llatins i algun toc flamenc. La lletra segueix la tendència de barrejar idiomes i fer tornades simples que ja fa servir Chanel a Turí amb la intenció de ser més plural. A l'Eurovisió Júnior va només per internet i la gent pot votar el seu propi candidat. I en cinema avui s'estrena la nova pel·lícula del cineasta mexicà Alejandro González Iñárritu, que es diu Bardo, falsa crònica de unes quantes verdades.
Silverio. Ya levántate, Silverio.
una comèdia nostàlgica i autobiogràfica protagonitzada per un documentalista mexicà que torna al seu país per intentar entendre'ns a si mateix. També al cinema és la nova pel·lícula protagonitzada per Russell Crowe.
Oi, Belcha!
He thinks he can fight like his granddad.
La força d'un campió i se centra en la història de Jean Belcher, un boxejador anglès que va viure a principis del segle XIX. A banda, també arriben al cinema Basil, amb Carra Lejalde, No mires a los ojos, amb Paco León, Leonor Badling, Alex Brendemühl o Juan Diego Boto, Corten, de Michel Hazanavicius, el director de The Artist, o Els passatgers de la nit, una pel·lícula doblada al català i protagonitzada per Charlotte Gainsbourg. El Festival Temporada Alta estrena avui Petróleo, de Piel de Lava. És la primera gira de la companyia teatral argentina per Europa. L'obra mostra quatre dones sobre l'escenari que interpreten personatges masculins. En faran dues funcions al Teatre de Salt, la primera avui a les 8 i la segona demà a les 6 de la tarda. Fa 4 anys que les 4 integrants de Piel de Lava interpreten l'obra que han codirigit amb Laura Fernández. I d'aquí uns moments, aquí al món a RAC1, parlem dels rivals i les possibilitats que té el Barça a l'Europa League. Un minut i les 9.
L'accés a l'habitatge és un dret fonamental i des de l'Agència Catalana del Consum vetllem per defensar-lo. Sabies que en les ofertes i els contractes de lloguer t'han d'informar dels preus de referència segons el municipi o la zona? I si et trobes en risc de perdre el teu habitatge, pots tenir dret a un lloguer social. Informa't sobre els teus drets a consum.gencat.cat i tens molt a dir. Generalitat de Catalunya.
Nova llei de pensions.
Jo puc continuar treballant si vull, però què em doneu si segueixo?
Tens dues opcions. La segona opció t'incentiva amb un augment en la teva pensió del 4%.